El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Avui fa tot just un any que esclatava la invasió russa a Ucraïna i Sabadell, per recordar-ho o per recordar sobretot les víctimes i tot el que ha passat en aquest any, fa un minut de silenci a les 12 places Sant Roc. En les últimes hores, el president Vladimir Putin va pronunciar el 24 de febrer de l'any passat un discurs on anunciava una operació militar especial a Ucraïna. La missió d'aquella operació era desmilitaritzar i desnazificar, va dir el país, criticant l'expansió de l'OTAN cap a l'est. A les 5 de la matinada, la capital Kyiv patia els primers bombardejos i començava una guerra sagnant que ha deixat més de 240.000 morts, milers de ferits i la mobilització de més de 8 milions de refugiats. Abordem el conflicte a aquesta hora conversant amb Rafael Grassa, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres per demanar opinió en un dia efectivament important per a una commemoració d'una guerra, i com vosaltres feu i com farà l'Ajuntament a les dues, crec que el primer record ha de ser per les víctimes de la guerra, per molts ucraïnesos, però no oblidem també per una part de la societat civil russa que ha mostrat la seva oposició al conflicte, que ha estat atacada sovint, empresonada, i en general també, per què no, per gran part de la població europea que ha vist indirectament la seva vida quotidiana alterada, no només per la preocupació per un conflicte al continent, sinó sobretot per l'impacte amb els preus, amb l'energia que això ha tingut. Sense oblidar també, i amb això concloc, amb aquelles víctimes indirectes del conflicte que han vist problemes de seguretat alimentària seriosos, perquè no oblidem que Ucraïna i Rússia són els dos principals rebostos de cereals del món, i això ha afectat a molts països africans i algun país asiàtic, i que Rússia, fins i tot, fins que s'han trobat alternativa, era el principal exportador de fertilitzants, i l'agroindústria, la indústria alimentària i sobretot la producció agrícola en gran quantitat depèn exageradament, forçosament, dels fertilitzants.
Una de les primeres coses que vam dir el 24 de febrer de l'any passat és que aquesta seria una guerra curta, no? Que seria una guerra curta, que duraria poc. Van analitzar, molts analistes van apuntar aquesta qüestió. Clar, han passat 12 mesos i ara sembla que de guerra curta no en tindrà, no?
No, aviam, la qüestió que cal dir és que la guerra tenia una pretensió de ser curta per part de Rússia, que al mateix temps s'ha anat complicant. Una dada que possiblement els que ens estan escoltant ajudi. En aquest moment Rússia controla 45.000 quilòmetres quadrats de territori ucraïnès. Però un mes després de l'inici dels combats, el 22 de març, controlava 160.000 quilòmetres quadrats. Què vol dir? Que amb el darrer any, sobretot amb els darrers 10 mesos, Ucraïna ha recuperat un 50% del territori que havia ocupat a diversos llocs Rússia. Però, malgrat tot, Rússia en aquest moment controla més territori d'Ucraïna que el que controlava després de la guerra del 2014 al 24 de febrer del 2022, ara fa un any. Per tant, què vol dir? Això és el que explica que la guerra serà llarga. La guerra s'ha tornat una guerra de posicions, Ucraïna ha resistit valerosament. Això té que veure amb la seva capacitat interna, però també no oblidem molt amb l'ajut que ha tingut de molts països occidentals per la guerra en aquest sentit. L'ajut militar nord-americà, per exemple, a Ucraïna, és de 23 milions de dòlars, el doble del que ha fet a la resta del món, com 7 vegades el que fa el que fins ara era el país que rebia més ajut militar dels Estats Units, que era Israel. Pensem, per exemple, en tancs, ara que es parla dels Leopards, d'altres tancs, que el president Sánchez ha dit que no seran 6, sinó 10, els tancs Leopard que enviarà cap a Ucraïna. Doncs els països de la Unió Europea han enviat pràcticament entre el 2 i el 25% de les armes pesades i dels tancs de què disposaven. Per exemple, la República Txeca ha enviat més del 20% dels tancs que disposava cap a Ucraïna, a diferència d'altres països. Aquest ajut militar és el que explica que Ucraïna, a part de la consistència interna, hagi pogut resistir i es plantegi, per tant, com una guerra llarga. Què vol dir això? El meu criteri és clar. Seguir pretenent, seguir dient que aquesta guerra l'ha de guanyar una de les parts no té gaire sentit. Això no serà així. Fins i tot hi ha qui està parlant, jo crec que és una exageració, de que podria haver-hi una situació d'un conflicte com el de Corea del Nord, Corea del Sud, que, com sabeu, continua des dels anys 50. Hi ha un acord no de pau, sinó una treva, que va funcionant d'una forma o una altra des d'aquesta perspectiva. Per tant, Ucraïna difícilment podrà guanyar Rússia, Rússia difícilment podrà guanyar Ucraïna. Això és el que explica la longitud de la guerra i també el fet de que pràcticament cap dels països estigui plantejant una possibilitat d'acord de pau. Caldrà esperar a veure la compareixència, per dir coses d'aquest estil, que té Xina anunciada avui. La notícia, com sabeu, és que Xina ahir no va canviar la seva postura i es va abstenir, no va votar en contra de la resolució de l'Assemblea General de condemna de l'ocupació i de demanda de sortida immediata i de pau al territori ucraïnès, però no sabem què és el que podrà proposar, perquè fins ara Xina ha rebutjat el paper d'intentar fer de mitjancer d'una forma o d'una altra. Per tant, la guerra segurament serà llarga. Aprofito per dir també que això ens servirà per eliminar alguns mites. Ja n'hi ha prou d'anar dient una i una altra vegada que aquesta és la primera guerra a Europa des de 1945. Per favor, respectem a les víctimes. Van haver-hi bastantes guerres entre 1990 i 1995 als Balcans i centenars de milers de morts, per dir que aquesta és la primera guerra a Europa després de 1945. O avui el país s'escapa dient que és la guerra més globalitzada després de la Segona Guerra Mundial. Per favor, novament no és real. És veritat que hi ha més de 30 països que estan oferint ajut de diversa manera a Ucraïna, però aquesta és una guerra en què només hi ha dos adversaris, Rússia i Ucraïna. No té res a veure amb la Primera o amb la Segona Guerra Mundial. Està globalitzada en el sentit de que concita molts països. Per tant, com vosaltres dieu, crec que efectivament anem abocats a una guerra relativament llarga i acabo perquè aquesta guerra, per entendre-la bé, com dic des del primer dia de la guerra, cal situar-la en tres conflictes. El conflicte geopolític entre Estats Units i Xina, el conflicte euroasiàtic per veure què cal fer amb el territori europeu i en particular amb la Unió Europea, i un conflicte no resolt on veiem els problemes de Polònia, d'Hongria, de Moldòvia, entre el que abans era l'espai postsoviètic, és a dir, l'espai que ha quedat orfe i redefinint-se després de la desaparició de la Unió Soviètica.
Per acabar amb aquesta guerra, què ha de passar? Perquè ens deia ara, difícilment hi haurà un guanyador, no? El que està clar és que aquí hi ha hagut moltes pèrdues ja, sobretot en vides humanes, no? Això és evident. Però com pot acabar? Què és el que pot passar perquè això acabi? Quin paper hi tenen els altres estats, no? Per exemple, ara parlava vostè de Xina, no? Però la Unió Europea, els Estats Units, què es pot fer per acabar amb aquest conflicte?
Unió Europea podria intentar recordar que els interessos geopolítics i geoeconòmics de la Unió Europea coincideixen parcialment, però només parcialment, amb els d'Estats Units. Recordem que estem important massivament gas natural liquat, diguem-ne, dels Estats Units per evitar, diguem-ne, l'enorme dependència que hi havia del gas rus fa un any, i al mateix temps podrien també diversos països forçar que hi hagi negociacions. Aquestes negociacions no seran definitives, significarien un alto el foc, significarien canvis. Evidentment, Rússia voldrà conservar Ucraïna i voldria conservar part del Donbass, cosa que per Ucraïna ara per ara és inacceptable. Ucraïna voldrà, per tant, recuperar tot el territori i pensar què pot fer sobre la pertinença a la Unió Europea o a l'OTAN en el futur, però aquest forçament de negociacions seria un element clau, bàsic. Jo crec que això començarà a venir a part d'aquí de 4, 5, 6 mesos, perquè la situació, d'altra manera, és difícilment acceptable. I recordem que està tenint conseqüències per tots. L'increment de la despesa militar és enorme. Tindrem ocasió de veure-ho d'aquí a molt poc, perquè, com sempre, en el mes d'abril-maig, el CIPRE, l'Institut d'Investigació per la Pau d'Estocolm, farà públiques les dades de despesa mundial en el món i veurem que està havent-hi increments enormement importants en aquest sentit en tots els països, i, per tant, això caldria fer-ho. Jo crec que com a ciutadans hauríem de tenir una idea molt clara, la dic com a ciutadà o com a analista, que és la solidaritat amb el poble ucraïnès, no oblidar mai que això ha estat una agressió de manual de Rússia a Ucraïna i que ens pot preocupar que passi a altres països, però al mateix temps recordar que la guerra no és la forma de resoldre els conflictes, que aquesta guerra difícilment pot acabar en victòria d'uns i altres i que, per tant, cal forçar algun tipus de negociació, de debat en aquest sentit. Caldrà esperar, doncs, què diu avui Xina, tot i que no tinc unes esperances molt altes. Recordem que fins ara les úniques propostes relativament importants que es van fer de negociació i de mediació van ser les que va fer Turquia, que no van arribar gaire a bon port.
De totes maneres, Putin en les últimes hores ha anat un pas més enllà. Ha parlat de l'amenaça nuclear, ha anunciat l'entrada en servei de míssils capaços de llançar caps nuclears des de terra, des d'aire i des de mar, l'anomenada tríada nuclear.
Tot això és retòrica i no cal donar-li més importància. Jo vinc dient des de fa temps que no hi hauria guerra nuclear a Europa, que no estàvem al costat de la Tercera Guerra Mundial. Això és un tema de preocupació, però cap dels dos països... Putin sap que utilitzant armes nuclears no guanyaria res i tindria molt a perdre. El que passa és que parla d'això, parla dels míssils hipersònics. Recordem que avui en dia, en un món globalitzat, els polítics, quan parlen cap a l'esfera internacional, molt sovint estan parlant cap al seu propi país, per, diguem-ne, tenir aquesta identitat amb la complicitat del control dels mitjans de comunicació i de l'autocràcia amb què viu Putin a Rússia, però això no és especialment preocupant. Per exemple, és veritat que ha dit que se sortia unilateralment de l'últim tractat de limitació d'armes nuclears que existia, però és que Estats Units en va sortir unilateralment de 4 abans en els últims anys. Això forma part de la polarització entre Rússia i Estats Units, i insisteixo, no crec que ens hagi de preocupar particularment, perquè ell sap perfectament que la possibilitat d'utilitzar armes nuclears generaria dificultats. Entre altres coses, una arma nuclear tàctica a 50 o 100 quilòmetres de la frontera entre Rússia i Ucraïna contaminaria, tindria impacte no només en el territori ucraïnès, sinó en el territori rus i, segons on la llancessis, en el territori d'un aliat de Rússia, de Bielorússia. Per tant, és difícil, forma part, insisteixo, de la retòrica d'uns i altres, com, diguem-ne, també de la retòrica de Xina i Índia. Val la pena també tenir present que, tot i que, per exemple, ahir 141 països van donar suport a la resolució de condemna de l'Assemblea General, continua haver-hi un grup de 30 països, entre els quals molts dels països del sud global, que manifesten una postura de relativa independència. Condemnen l'agressió russa, però també condemnen, diguem-ne, la política de controlar això per part de les potències occidentals. Recordem-ho que aquí hi ha beneficis. Per exemple, la Índia és la principal compradora en aquest moment del petroli rus que no està comprant Occident i, a més, amb condicions avantatjoses. El barril de petroli Brent se li ven a la Índia uns 25-30 dòlars més baratos que el que marca el mercat. Per tant, aquesta és una situació que tampoc es pot mantenir durant tot de temps i probablement hi haurà algun tipus de pressió de països del que són el BRIC, Brasil, Índia, Xina, Sud-àfrica, que estan intentant perquè hi hagi algun tipus de negociació. Jo crec que en els pròxims mesos sentirem alguns crits que de la negociació, tot i que, com tu has dit, crec que ara per ara res fa preveure que en els propers 6 mesos la guerra a Ucraïna acabi. Tant de bo que abans de que ens convideu a uns o altres a parlar del segon aniversari de la guerra d'Ucraïna hi hagi converses, no per resoldre el conflicte definitivament, això no passarà, sinó per assistir a una treva o a algun mecanisme que permeti aturar els combats. La resta de coses és patiment per uns i per altres i incapacitat real en el camp de batalla de victòria entre uns i altres. Perquè recordem, avui mateix el ministre d'Exteriors espanyol ha tornat a dir que contra el que demana el president Zelensky el lliurament d'avions de combat a Ucraïna per part dels països de la OTAN no està a l'agenda.
Doncs moltíssimes gràcies, professor Grassa, per haver-nos acompanyat avui. Que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Una de les conseqüències de la invasió russa a Ucraïna va ser una gran allau de persones que van deixar el seu país en busca d'un espai segur. Des de l'inici del conflicte, Catalunya ha acollit 168.000 refugiats. A Sabadell actualment hi ha 173 persones d'origen ucraïnès, però el nombre de refugiats ha estat més alt en alguns moments. De fet, fins al novembre del 2022 hi havia a Sabadell 233 persones, entre les quals hi havia 112 nens. Entre aquestes criatures, 15 criatures que van venir sense adults i que han estat sota la tutela de la Direcció General de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la de Gaia, i que es desconeix si han tornat ja al seu país. Avui volem fixar-nos en la situació d'aquests sabadellencs d'origen ucraïnès i, sobretot, en com viuen des d'aquí, des de Catalunya, des de Sabadell en concret, la situació del que passa en el seu país. Hi ha un d'aquests ciutadans que fa temps que és a casa nostra, és en Yuri Atamanchuk, que ja fa anys que viu a Sabadell i amb qui volem conèixer la situació al país. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, bon dia.
Avui fa un any que va començar la guerra a Ucraïna. Segur que si llancem la mirada enrere, no? Veiem clar que al principi parlàvem molt d'un conflicte que havia de ser molt ràpid, semblava, però al final la situació clarament s'ha allargat. Com ho esteu vivint, la comunitat ucraïnesa, aquest pas dels dies i de les hores i de veure que el conflicte es manté?
Bueno, estressats. Jo crec que és un estrès constant i preocupació i com no es veu un final, és encara pitjor, perquè no saps què esperar i les pèrdues que són constants i és molt dolorós.
Vosaltres manteniu el contacte amb la gent que està allà al país?
Sí, bueno, tinc amics i, bueno, tinc família de la més cercana ja aquí i ja també allà i sí, hi ha contacte.
Què expliquen? Com ho estan vivint?
Bueno, depèn. Cadascú té la seva història. Alguns, com ara és un any, doncs, nerviós, perquè si fan bombardejos cada... Bueno, una mica s'extens el temps i estan preocupats per tot el que pot passar. Com cada dia és... et despertes i dius, bueno, gràcies a Déu que estic viu, però... Fatal, no, estan molt estressats, encara que alguns, bueno, es tanquen en si per no veure tota la crueltat, però és molt, molt difícil.
Clar, durant tots aquests anys, durant tot aquest any, el que ha passat és que primer els mitjans de comunicació n'estàvem superpendents, estàvem pendents a tota hora del que passava, de com evolucionava. Va passar uns mesos en què vam perdre una mica la vista i ara aquests dies, no, perquè avui fa aquest aniversari, tornem a estar-ne molt pendents. No? En aquest sentit, heu notat també aquesta pressió al principi i aquesta insistència i aquest voler saber el que passava, però després una pèrdua de vincle molt important?
Sí, això es nota, i molt. Jo que sé, al principi estava 24 hores per la televisió i medis de comunicació, i ara, bueno, no és la notícia del dia. I com és un any, encara pitjor, perquè és com que la gent ara diu, ostres, han posat els preus per culpa d'Ucrània, de la guerra. Per culpa d'Ucrània no, perquè els ucraïnesos no volen guerra. Volen pau i no surt tant. És ara de com fa just un any, és com un aniversari, com diu vostè, però és molt, molt dur. Però, i clar, això s'ha perdut de la notícia del dia.
Mm-hmm. I pel que fa al que passa al país, és a dir, la situació va ser molt complexa els primers dies i en certa manera s'ha anat relaxant. T'ho pregunto perquè és cert que a través dels mitjans de comunicació, no? S'ha explicat que hi va haver molta gent que va marxar del país però que va tornar a entrar, no? Quan va veure que el conflicte, doncs, canviava una mica de les tornes. No sé si això ho heu notat també.
Sí, ha sortit moltíssima gent, perquè s'ha quedat, jo crec que la meitat del país ha sortit. A veure, no la meitat, però quasi. I han tornat alguns d'allà de prop de capital, però molta gent han tornat i han tornat a sortir un altre cop, perquè no és el mateix el que jo visc des d'aquí que el que jo veig si marxo cap allà. Clar, jo per la tele veig notícies i, bueno, no hi ha llum, no sé què, no hi ha calefacció. Però clar, jo aquí estic calent i no... La mentalitat d'estar connectat al 100% com ho viuen allà, és molt difícil. No sé si m'explico en aquest punt. I hi ha molta gent que ha tornat un altre cop a sortir d'Ucraïna, cap a fora, perquè és difícil de viure la situació. Quan, jo què sé, quan passen 24 hores i tu et calentes únicament amb la ropa, és molt dur. No sé, jo aquí tinc calefacció, no tinc problemes. Si tinc fred, encenc la calefacció, però allà no passa això. Ara, aquestes últimes setmanes que estava una mica més estable el tema de llum i calefacció, però fins ara era ja no hi ha, més no hi ha que hi ha, i és molt dur.
Al principi, tota la comunitat internacional, especialment els ciutadans, no, vam fer moltes mobilitzacions, vam estar-ne molt pendents, vam preparar ajudes a furgonetes anant fins a buscar persones. Us heu sentit acompanyats per la comunitat, pels ciutadans, o heu vist notat també que hem perdut també aquest focus i ja no fem les mateixes demandes per ajudar?
Bueno, això depèn. Depèn de cadascú. És molt complicat generalitzar tot el país o un poble. Hi ha gent que segueix ajudant i hi ha gent que, bueno, com està tan lluny, no es preocupa. I és com, jo què sé, jo treballo de cara al públic i allà la gent em diu, bueno, doncs jo no poso notícies. És el més senzill, clar. Si no vols traumatitzar-te, doncs no ho veus, ja està, i punt. Però sí, encara hi ha gent que col·labora. És cadascú té la seva història, i hi ha gent que s'ha involucrat moltíssim sense tenir res a veure, i hi ha gent que no vol saber d'aquest tema. Cadascú decideix la seva història, és que no sé com dir-ho.
Mm-hmm. I pel que fa als polítics, és a dir, a la Unió Europea, al suport dels estats a Ucraïna, com us heu sentit, o com diuen la població d'Ucraïna que s'ha sentit?
Això, clar, jo puc dir el meu punt de vista. Sempre ha estat. Això, si fos per dia d'ahir, millor. Tota ajuda és poca, perquè és una massacre, i tot el que envien i tot el que donen i tot el que arriba és tard, perquè són vides que es perden cada dia. I és... No estic ni jo estic conscient de les vides que es perden. Sí que sents notícies, mira, mortals, però són desenes i centenars i milers de persones que han perdut la vida. I són famílies destrossades, sense tenir res, que han perdut tot. I sí que col·laboren i cada dia més, però les vides humanes, tal com va ara a Ucraïna, no tenen treu. És molt cruel en aquest sentit. I no sé. Sí que va bé que fan donacions i envien cada vegada més coses, armament també, perquè aquesta guerra pot acabar només una persona. I aquesta persona ara mateix no la vol parar. I no li... No sé. No, ell no... Mira, no... No ve aquesta sortida. Ell vol arribar fins al final o fins on li deixi.
Per tant, una situació clarament molt complexa la que s'està vivint. A nivell de futur, què creieu que pot passar en els pròxims mesos?
Una guerra molt dura. S'ha de ser conscient. Seran moltes vides que es perdran i moltes famílies quedaran destrossades, i seguiran els russos amb bombardejos i cada dia pitjor. Ells el que fan ara és destrossar ciutats, i no els fa més igual si és a un quilòmetre de la zona de guerra o el que sigui a 100 quilòmetres tocant Polònia o tocant fronteres amb Europa. M'és igual, ells volen matar i destruir. I el que espera és molta dolor. perquè no, això de moment no té fi. No, i rendir-se, hi ha gent que diu, per què no us rendiu? Una rendició vol dir que si ara, no sé, van dir que en Ucraïna ara queda com una mica més de 20 milions d'habitants. Una rendició vol dir que més de la meitat es matarà. A lo millor no serà el primer dia, no, però al cap de 5-10 anys mataran a més de la meitat. Per què? Perquè sí. Perquè és el que volen fer pacíficament, o amb guerra, o com sigui. Però és el que persegueix en ells.
Doncs, Yuri Atomanchuk, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, per haver-nos explicat també en aquest aniversari de la guerra d'Ucraïna. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies. Moltes gràcies per seguir donant aquestes notícies perquè la gent s'enteri una mica més.